Els grups de l'oposició demanen al govern escalenc que es pronunciï sobre la possible visita de la família reial a Sant Martí d'Empúries amb motiu dels actes programats pels Premis Princesa de Girona. En l'últim ple municipal, el Batlle ha comunicat que a hores d'ara no hi ha una confirmació oficial i encara que la Fundació tampoc hagi volgut concretar la localitat, sí que ha assegurat que s'organitzaran activitats culturals en algun indret de la província. L'Ajuntament posa les bases per un projecte d'horts comunitaris i intergeneracionals. La regidora d'Acció Social, Clàudia de Cruz, ho ha avançat al programa Casa de la Vila, on ha posat sobre la taula també la bona gestió del procés de regularització d'immigrants i millores necessàries en l'acompanyament i denúncies de casos de violència masclista. I el CAP disposa enguany de tot el personal d'estiu necessari després d'anys sense poder-ho fer. Amb l'arribada dels turistes durant l'estiu s'incrementa de manera important la pressió als serveis sanitaris, que enguany han d'augmentar el nombre de professionals. Fins al 14 d'agost està en marxa el campus d'estiu del Futbol Club L'Escala. Aquesta nova edició és dirigida a nens i nenes de 5 a 15 anys que volen gaudir del futbol, millorar les seves habilitats i participar en diferents activitats recreatives durant les vacances. El programa Més 60 celebra el final de curs al Camp de les Aromes. Els participants han fet una visita guiada als cultius d'aromàtiques, un aperitiu, i han pogut tastar un vermut casolà. Des de l'Ajuntament i també per part dels participants se'n fa un balanç molt positiu. I pel que fa al temps, la tramuntana forta, seca i reescalfada serà la protagonista els propers dies. El mar s'alterarà de valent. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 1 de juliol. Ampliarem la informació al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la segona hora de Ran de Mar amb Sergi Corral. Res més per part nostra. Que passin una bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols veure l'arribada de les barques a port? Cada dimarts i dijous, de juliol i agost, de les 7 del matí a 2:15, acompanya'ns a rebre les teranyines al port de l'Escala, seguir la subhasta en directe i acabar al matí amb un esmorzar de pescadors. El preu per persona de l'activitat és de 23 euros als adults i 12 euros la mainada, amb inscripcions a info@maram.cat o trucant al telèfon 972 77 16 66.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de pesca anant fins les costes del Maresme. Després farem la cursa Balcó del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui coneixent una persona amb molta relació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Teià és un poble del Maresme d'interior, no té platja ni costa, almenys no la té avui dia. El municipi es resguardava de les incursions pirates. A poc, veïns de Teià van fer-se pescadors situant casetes arran de mar, creant un barri que al cap d'uns anys esdevindria el Masnou. Per això avui volem parlar de qui eren aquests pescadors de Teià, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui el que volem fer és parlar dels pescadors de Teià. Atenció, ara ho comentarem perquè tenim aquí amb nosaltres a l'estudi Josep Maria Vegada. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, ell és l'autor, de la persona que ha fet una de les comunicacions que es van exposar en aquesta jornada sobre la pesca a Sant Pau, organitzades pels arxius comarcals del Maresme, fetes aquesta primavera. I avui, doncs, el que volem comentar és això, és aquesta recerca seva dels pescadors de Teià. Bé, expliquem-ho bé, això, perquè, clar, d'entrada sobta una mica.
Sí, bueno, et sobta una mica, però pensem que no gaire lluny d'aquí, a Sant Vicenç, també tenen platja.
Sí,
és un poble d'interior. Teià, evidentment, fins a 1825, teníem platja, teníem autoritat sobre els pescadors o gent que anava per les costes amb barques de cabotatge. Mm-hmm. Hi havia un cert control, perquè era un... Deien que la platja era un lloc de maleantes, no? De gent que no és difícilment incontrolable. No hi ha com un pont, per exemple, pots fer una duana i no passa ningú. A la platja és un lloc que és bastant, bastant desolat i era font de perills, fell de perills. A més, afegim que el camí ral, evidentment, també era un altre punt de passada que també no passa per Teià, sinó que passa pel Masnou. Uh-huh. El Masnou és, no ho hem dit, és el poble antic, el Teià de baix.
Exacte, el barri mariner, no? Podríem...
Barri mariner, aquí volíem dir que quasi bé per Teià nosaltres el considerem com el barri de pescadors, uh-huh. Però els de Masnou l'han considerat el barri de marins.
Uh-huh.
És una diferència sutil, però
sí.
és el quid de la qüestió del meu estudi.
Ah, molt bé,
precisament això.
Doncs expliquem-ho sí. Com, quines són les conclusions o com has elaborat aquest estudi.
Sí, nosaltres ja fa temps que estem treballant els llibres sacramentals de la parròquia de Sant Martí de Teià.
Uh-huh.
Estem veient que les vam escanejar tots estan escanejats, els tenim una còpia bastant, bastant bona per anar seguint, per no poder investigar, i els originals no, ja ni els toquem, no? Els tenim ja guardats i ja està. I llavors, doncs, el que fem és quan mirem, els estudiem, això, quan els mirem, ens hem fixat que moltes vegades sortia pescador de Teià o pescador de Masnou, sempre indistintament, no, a vegades pescador de Masnou, de la parròquia de Sant Martí de Teià, pescador de Masnou, i deien bastantes notacions d'aquesta mena. I no, això, vam pensar, a veure, per què hi ha tants pescadors? Llavors vam fer una valoració. Van agafar 25 anys, des de 1787 fins... Perdó, ho diré bé, perquè així no... Uh-huh. És fins a 1920, fins a 96, de 1796 a 1820.
Sí.
A 1820 ja les notacions ja són sense pescadors, perquè el 1818, el 18 de maig de 1818, els pescadors, o bé, la parròquia se segrega.
Vale.
Apareix Sant Pere del Masnou i el bisbe ja autoritza la separació eclesiàstica. I a partir d'aquí ja sabem que els sacramentals ja no tenen sentit, els de sacramentals de Masnou. Tots ja van fer començar llibres nous, uh-huh. I tot allà van mantenir la gent que érem.
Clar.
Érem poquets, perquè... no hi ha, en aquesta època no trobem censos de l'època, però sí que trobem una cosa, una eina que ens serveix per comparar o prendre relacions. És, per exemple, que hi havia un de cada dos teianencs que es casa de... Són casaments, sempre hem enviat casaments, de 1876 fins a 1820, sempre han fet casaments. Doncs els nuvis que es casen, anien la meitat dels teianencs eren pescadors del Masnou.
Conta.
Era curiós, o sigui, ja sabem que en aquella època, doncs, l'administració era bastant reàcia a la separació municipal. Suposo que a ells devia passar una cosa similar, però molt més abans. En 1925 ja éreu bastant grans.
Sí, no?
doncs aquí, arreu de les Corts de Cádiz, de les Corts de la Constitució Liberal de Cádiz, allà ja es veia venir que els pobles que tinguessin més de 1.000 habitants tenien dret a fer-se ajuntament. constituïs en ajuntament. Masnou ja els havia agafat feia poc, però els havia agafat. I van insistir, però en aquella època va ser, ja sabeu, que va ser molt, molt delicada, perquè a vegades la Constitució era, que s'aplicava era la liberal, després venia el rei i feia, aplicava la conservadora, el bien liberal, va haver molts entrebancs, fins que ja a 1825 ja definitivament l'Ajuntament es construeix un ajuntament del Masnou definitivament. Ja s'ha parat de tallar amb els seus problemes, perquè una vegada tens el terme municipal o l'Ajuntament constituït, has de definir el terme.
Clar.
I això va ser bastant
problemàtic.
Problemàtic, i inclús canvis de línies, pobles que eren de Taià o inclús de l'Ella, que no van voler sortir de la matriu i van voler-se quedar. I llavors veiem els planers dels termes, veiem que les fan formes estranyes. Aquestes formes estranyes són les cases que no volien canviar de lloc.
Clar.
És una línia definida. I, bueno, doncs, ja estàvem aquí amb la quantitat de pescadors. Ens sobta perquè, a part d'això que hi havia, eren la meitat dels homes que es casaven a Taià eren pescadors del Masnou, ens estranya també, hem estudiat la procedència d'aquests nuvis i de les núvies.
Sí?
D'on eren? D'on venien?
D'on venien?
I aquí és curiós perquè trobem que molts venien del Maresme, de Mataró, de Premià, de Vilassar, de Montgat. Li deien Tiana perquè Montgat no es separa fins al 1966.
Sí.
De Montgat i inclús alguns de Barcelona, i també n'ha sobtat un home que venia de... Bueno, quatre, que venien tres de Marsella i un de Cassis, que és un port a mitja hora de Marsella.
Compte.
O sigui que, que eren, aquests sí que eren occitans.
Sí.
Llavors aquí... mirem els cognoms, i els cognoms també, a part d'aquest estudi, els havíem estudiat, i sabem que aquests cognoms són occitans, però no són occitans de costa, sinó són occitans de terra endins, dels bisbats que hi ha a la zona dels Alts Pirineus, els Pirineus Alts, a l'Alta Garona, el bisbat de Cominges... Que això s'han estudiat bastant, i sabem que, en aquest cas, jo també els he portat perquè sempre se'ns ha dit que els cognoms clàssics del Masnou són occitans, però venien de la costa.
I
això podem desmentir-ho clarament. Perquè, per exemple, els Casals, d'aquesta nissaga de mariners, eren del bisbat de Cominges, de la Santa Magdalena de Montoliu.
Sí.
Almenys un d'ells, que venien moltes vegades, tenien noms iguals, però eren de diferents pobles. El Maristany, que aquest se deien la llegenda del Masnou, que la Maria de Calestany i totes coses d'aquestes, això es pot donar desmentit segur, perquè els Maristany venen de Le Plan, que és el bisbat de Rius, de l'Alta Garona. Els Villet, també passa el transport del mateix, venen de Betavesa, del bisbat de Cominges, o la Comenja. Rosers venen d'Arsac, del bisbat de l'Escar, que és més cap a l'Atlàntic. I, doncs això, veiem que hi ha molta, hi ha molta diversitat de gent. Això, suposem que això significa que en aquest moment ja és un moment important d'immigració.
Clar, immigrants francesos, no?, que havien arribat...
No, aquests immigrants ja havien vingut abans.
Ja havien vingut abans.
En aquella època, aquests estan establerts, ja són segona o tercera generació.
D'acord.
I aquests eren mariners, o sigui, que venien... pagesos, perquè tots devien ser pagesos de l'alta muntanya, ramaders o que fossin, però venen a la costa i aquí es converteixen amb la feina més degradada que hi podia haver, que era el pescar.
Clar, que no volia fer ningú, no?
Que no volia fer ningú. Les feines més dures, doncs l'agafen, com sempre ha passat amb la immigració. I llavors, doncs, aquesta gent van prosperant i es converteixen en nissagues molt tancades, perquè els cognoms que sempre s'ha considerat del Masnou Tots aquests noms com el Tartran, Estapé, Ferrer, Fàbregues, Isern, Maristany, Millet, Oliver, Pagès, Pla i Rosés, que són els 11 noms que en Bassegoda considerava autèntica, genuïnament masnovins, doncs aquests els tenim com a pescadors. Són pescadors.
Compte.
I inclús, per ampliar l'estudi, hem anat a tirar de les patents de sanitat.
Sí?
Que sé que aquí a Arenys en teniu alguna bastant interessant. Nosaltres ja fa uns anys que vam fer un estudi i vam analitzar 93 patents de sanitat. I aquí ens fa gràcia perquè aquí no diu si el patró era pescador o mariner. Nosaltres suposem que devien ser els dos, devien d'haver patents de sanitat. Patents de sanitat, és que no ho he explicat això, perdoneu. Els patents de sanitat és un document que es pedia als ajuntaments, en aquest cas el de Taià, després va ser el de Masnou, que explicava, donava fe, de que les autoritats donaven fe de que aquella gent que sortia amb una barca, vés a saber on, després ho hem estudiat on t'han anat, vés a saber on, estaven lliures de qualsevol mal contagiós.
Estaven sants.
Quan arribaven a la porta de destí, allà els hi reclamaven aquesta patent, aquest full, és un full, i llavors, si eren correctes, doncs entraven. Si no eren correctes, havien de fer la quarantena. Ja coneixem.
Això és antic, però ens sona molt actual.
És molt vigent, això. I així, doncs, hi ha coses curioses, com per exemple, tenim un pescador que considera, va néixer com a pescador, fill de pescadors, es casa com a pescador, va tindre que expedir, a demanar una expedició d'una patent de sanitat perquè aquí va fer un dels seus viatges. Aquí ja surt com a patró, patró, sense especificar més, i després aquest el trobem amb les matrícules de mariners del Masnou, i el trobem com a marí.
Sí.
Llavors aquí el que veiem és que hi ha hagut un procés. Aquest procés no sabem si ha sigut que ha sigut lògic i paulatí o ha sigut sobtat. Dóna la impressió que les autoritats de Masnou no els devia agradar gaire la titulació que els imposava el rector de Taià a les llibres sacramentals, que era de pescador.
Clar.
Llavors, com els marins, els mariners, aquí entrem tots els tipus de mariners, els que tenien barres peixell, els que tenien barca de cabotatge o els que eren pescadors, tots estaven entrats en una cosa que li deien la matrícula de mar. La matrícula de mar era un registre que van instaurar les autoritats de Felip V perquè les seves forces armades, l'armada, la marina, la marina real, veu que tenia problemes en aconseguir voluntaris. Ningú se volia anar, evidentment, ningú li feia gaire gràcia anar a allistar-se amb un vaixell i bé saber anar a morir, anar a bé saber on. Llavors això que vam obligar és que tota la gent que tingués relació amb el mar, i entrem molta gent, entrem els patrons, els pescadors, els patrons de pescador, els marins, els que feien cabotatge, els mestres d'aixa,
també,
els fusters, inclús la gent que anava, els fusters que anaven a la muntanya a buscar troncs per fer vaixells.
Clar, tot el que tenia relació.
Tot el que tingués relació amb els vaixells de mar, tot el que tingués, que algú que sapigués anar per mar, tenia que estar a la matrícula de mar. I aquí els hi deien marins, aquí els terrestres, en comparació amb els terrestres, que eren la gent que no tocava mar.
Clar.
A Masnou sempre hi ha hagut la diferenciació entre terrestres o matriculats, o
clar,
marins. I aquí tenim la diferència, que aquí es va acabar d'aquesta manera, que Masnou va créixer exponencialment després de la seva independència. Ja es parlava d'un eixample quan Masnou sempre ha sigut un poble, abans de la separació, el 18, era un poble relativament petit, amb un incipient, amb moltes barques de pesca i un incipient transport de cabotatge. La gent, el cabotatge, sabem que és el transport que es fa amb vaixells, amb llagús normalment, mirant la costa, veient sempre la costa, no deixant de vista la costa. No feien la carrera d'Amèrica ni feien coses d'aquestes. Després ho van fer-ho, però en principi encara no. I llavors aquesta gent, ens els trobem als Astronomes Nou, i van anar prosperant. Suposem que el procés lògic va ser pescador, el pescador que tenia un llagut va aprofitar i suposo que devia trobar més rentable fer servir el llagut en comptes de buscar peix, buscar mercaderies. Estem al Masnou, està situat en un lloc estratègic perquè estem a mig camí entre el port de Barcelona i el port de la platja de Mataró.
Sí.
Llavors és un lloc adequat. Es diu que per anar de Barcelona a Mataró es necessita una jornada de carro. Uh-huh. I la mitja jornada, a l'hora de dinar, és al Masnou.
Parada i fonda.
Doncs. Parada i fonda, aquí la paraula i fonda, precisament. Eh? Les fondes, sí, sí, famoses de Masnou.
Interessant aquesta comunicació. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al programa Arran de Mar, per haver-nos-ho explicat i per haver comentat la importància que té també, doncs, això, la recerca i la història en un tema com aquest, la pesca, el Maresme, en aquest cas, a la zona de Teià i el Masnou. Això, t'agraï moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estona i que vagi molt bé. Molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots.
Canviem radicalment de tema, fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Camarles, per parlar sobre la cursa Balcó del Delta, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un membre de la junta del club esportiu Lo Balcó. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Martí Viudez, membre de la junta del club esportiu Lo Balcó de Camarles i Lligallos, sobre la cursa Balcó del Delta que se celebra este dissabte al municipi. Martí, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia i moltes gràcies per invitar-me.
Martí, ja arribeu a una 15a edició que se diu Pronte. Què significa arribar en este punt?
Bueno, estem molt contents, no, d'arribar en esta 15a edició. Això vol dir que hi ha hagut molta gent detrás d'estos 15 anys. No sempre hem estat los que estem ara de Junta al Balcó. Antes se portava més d'una part particular i una associació que hi havia antigament, que es deia Terra de Fang, i ha anat avançant, però lo bo és que no s'ha perdut, no? Durant estos 15 anys hem pogut mantenir esta cursa. És un dia que es disfruta molt al poble, molta gent s'involucra, molts voluntaris i estem molt, molt contents, no, d'arribar a aquesta 15a edició i volem celebrar-ho.
Mm-hmm. És evident que ja està consolidada, no? És una cursa consolidada aquí al territori. I, clar, explica-mos, clar, cursa Balcó del Delta, més o menys el recorregut, explica-mos.
Sí, es diu cursa Balcó del Delta perquè Camarles és conegut, no?, com el Balcó del Delta. I estem dins del circuit de les Running Series des de que va començar. Nosaltres formem part i en este circuit i així volem que sigui així, no? Hi ha dos circuits, un de 5 quilòmetres i un de 10 quilòmetres. Lo de 5 quilòmetres és íntegre per dins el municipi de Camarles, perquè no podem arribar a Lligallo, no?, en 5 quilòmetres. I és tot, va des de la Rosera, bueno, surt de la plaça del Mercat, com les dues distàncies, i va fins a la Rosera, dona la volta, va fins a la Torre de Camarles, que és l'altra punta, o sigui, i torna per l'interior del poble, no? És totalment urbana i no surt de la població. En canvi, la de 10 té la mateixa sortida, però el quilòmetre 1 se desvien, i esta sí que va a Lligallo. Puja per Lligallo del Roig fins a la Contacto, baixa tot el Lligallo i torna a empalmar la Via Verda que uneix Lligallo i Camarles. I després ja fa el mateix recorregut els quilòmetres finals que fa la de 5. O sigui que esta sí que passa tot el que és els nuclis del municipi més la Via Verda que uneix els dos nuclis, no?
Mm-hmm, molt bé, una manera... Clar, 5 quilòmetres són... s'acaben molt prompte, no? Ha de ser. Mm-hmm. Però la llarga, la de 10 quilòmetres, forma de recórrer tot el municipi que forma part. I a part d'això, també teniu altres modalitats, aquest sí, Martí?
Sí, el que està dins del circuit de la running són la 5K i el 10K, però nosaltres també fem una marxa per a la gent que vulgui caminar i no vulgui córrer al municipi i vulgui participar, no? La peculiaritat de la marxa és que és totalment benèfica, tots els beneficis que es donen de la marxa íntegros són per a una fundació, cada any anem canviant de fundacions, que tinguin alguna cosa una mica en relació al municipi, encara que siguin fundacions de fora. Enguany ho donem a SIC, que és una fundació per a malalties congèniques del cor, i és perquè hi ha algun conegut al poble això que té algun fill en alguna malaltia i pues, volem pues, apoyar la gent del poble i a les associacions. Íntegrament, tots els diners que és de la marxa van a aquesta fundació. I després tenim curses pels més menuts. des de 3 anys fins als 12 anys que ja poden competir en la distància de 5K, poden participar en les infantils. Les distàncies pues, van augmentant en funció de l'edat, no? Comencen 100 metres, 200 metres, 300 metres i 400 metres, i és totalment per a disfrutar, i no hi ha podis ni res aquí, hi ha premi per a tots, medalles per a tots i un refresc per a tots.
Mm-hmm, això és molt
important. I és gratuïta la infantil perquè puguin participar tots.
Molt bé. És molt important perquè així també ja estàs fomentant no l'esport des de ben petits, i així que molt bé. I a part, enguany, com és el 15è aniversari, també heu preparat una samarreta molt especial, que de fet la portes avui ficada.
Sí, sí. Correcte. Han volgut sortir una mica de l'estàndard que fan totes les running series, la típica camiseta unicolor i en el logo, i han volgut fer una camiseta que, com veureu a la foto de la portada, és una foto aèria del municipi, on se veu el municipi, però també es veu el que és el balcó del Delta, no? Tots els arrossals i el que és el Delta. És una camiseta que crec que agradarà molt a la gent. Sabem que no és la camiseta barata que donen a totes les curses, però enguany volíem que fos algo significatiu. I també per al 15è aniversari hem volgut fer una medalla per a tots els participants, que és algo que no es veu tampoc a les running series, i destacar una mica de les altres curses, una medalla per a tots els que arriben a meta, tindran una medalla del 15è, de la 15a cursa del balcó del Delta.
Mm-hmm. Està bé que tothom, no?, s'endugui la medalla cap a casa, no només els guanyadors, que, bueno, també, però que sigui tothom. I Martí, suposo que organitzar una cursa així no és gens fàcil, ja ho has dit al principi, que teniu molt de voluntaris, no?, darrere, perquè, clar, això al final necessita molta gent, però que surto el dia.
Sí, sí, el dia de la cursa, bueno, el dia abans per preparar les bosses dels corredors i tal, tenim molts voluntaris del club que ens ajuden, o gent de la població que tots els anys s'involucra, molta gent, ja tenim un grup bastant consolidat, i més o menys tots els anys aquest grup de voluntaris és el mateix, que estem molt agraïts, perquè ja et dic, fan una feina molt important per a preparar. Pensa que fem llanguanissada, fem 300 bocadillos o més de 300 bocadillos a l'acabar, s'ha deixat de preparar tot perquè quan els corredors arriben se troben el bocadillo fet, el beure fresc, fruita, tot el que tenen. En això necessitem un gran volum, i tot el que és marcatge de circuit, tot el que és muntatge, necessitem. A part d'això, els de la junta del club portem ja 4 o 5 mesos buscant patrocinadors, preparant samarretes, medalles, tot per aquest dia estigui preparat, i que gràcies als voluntaris i tot, pues surte. I en això estem molt contents en tots els col·laboradors, perquè com veureu al cartell tenim molts col·laboradors, totes les empreses del poble s'involucren, moltes també volen sortir la samarreta i tot, any rere any tenim molts de col·laboradors, i és una mica gràcies al que podem fer una mica la cursa, no? Perquè si no, la cursa entre samarreta, entre donar a veure, entre com menjar i tot, si no fos pels col·laboradors, seria impossible, seria deficitària, i per un club que no té cap benefici, pues seria impossible, no?
Clar, per als clubs, diguéssim, bueno, de poble o petits, al final el tema econòmic és un què, i és un tema que és molt important, i gràcies a la col·laboració de tota aquesta gent del poble ho podeu tirar endavant, així que perfecte. I a part també, el tema dels avituallaments, també durant la cursa estan allí gent donant...
Correcte, sí. Tots els anys teníem dos avituallaments més lo final a la cursa de 10 i un avituallament més lo final a la cursa de 5K. L'any passat, al igual que crec que passarà aquest any, ha agafat un dia molt calorós, vale? Han volgut reforçar un avituallament més al de 10, o sigui, els de 10 tindran 3 avituallaments més l'avituallament final, i el de 5 com estava, un avituallament i el final, que creiem que és suficient. A part d'això, per refrescar-se en aigua, perquè la gent que tingui molta calor pugui refrescar-se. L'any passat ja vam agafar un dia un calorós, vam tindre una noia que va tindre un cop de calor i tal, i no volem que torni a passar, i tal. Sí que estem veient que, degut a la calor, segur que és, hi ha molta més gent apuntada al 5K que al 10K, perquè, clar, es fa calor i la distància i tal. De tot i això, de moment les inscripcions van molt bé, sabem que sempre són d'última hora, però ja estem a les 200 i creiem que passarem les 300, perquè l'últim dia i el mateix dia de la cursa se solen apuntar, o sigui que contentíssim les inscripcions i això. I sí, habitualment també hi ha gent voluntària que va donant aigües i tot això, esperem que vagi tot bé.
Uh-huh. Perquè tot això, que crec que no ho hem dit, sí, ja este dissabte, però clar, comenceu que ja no fa tanta calor, diguéssim, ni farà igualment, però comenceu més que ja cap al tardet.
Sí, la cursa en si la infantil sí que és abans, que és a les 8 menys quart, però dic que és una distància molt curta i no hi ha cap problema, però la de 10 K i 5 K sí que surt a les, i la marxa també, a les 9 de la nit. Ja baixa una mica el sol, però si ha fet sol, l'asfalt encara
crema.
Treu molta calor, sí. I és un dia, segueix sent calorós. Quan s'acaba ja a les 10 ja comença a ser enfosquir, però sí... Tot i això fa calor. Mm-hmm. Tot si les 9 no és la mitjana dia, però és un dia calorós.
No, ja ho hem notat este juny, sí, que les temperatures mos han apretat. I a més de tot això, Martí, hi haurà molt ambient durant la cursa perquè tindreu una batucada.
Correcte. Comptem en els batullencs de Lligallo, perquè és una zona així més, a l'estar més separada, on no està la sortida i tal, que està tota la gent, perquè els corredors a mitjana cursa pues, tinguin una animació. És un punt que passen dos vegades, per tant, els corredors veran dos vegades... i estan en este punt estratègic perquè vegin dos vegades, o veran el quilòmetre 3,5 i 4,5, és un punt que passen dos vegades, i allí tindrem els batullencs, ja m'han confirmat que seran uns 15 o així, o sigui un bon grup animant, que ja sentint-ho de lluny pues, pares de pensar en el cansament que tens un rato i continues, i sí, és el punt d'animament. I al finalitzar és un altre esdeveniment que tenim, hi ha un concert final del grup de Camarres versió original, que tocarà allà al punt de sortida i d'arribada, perquè quan la gent acaba de sopar i tot, pues, se pugui quedar una mica a la festa i no sigui només una carrera que vens i te'n vas, sinó que et quedes. Els establiments del poble també, pues, este dia fan molt de menjars, perquè hi ha molta gent que es queda a sopar, i el que volem és això una mica, no? Que no sigui només una carrera, sinó que sigui de més durada.
Mm-hmm. Així esteu fomentant també que pues, lo que dius, no? Que la gent se quedo i al poble que tingueu un benefici, no? A part de que pot ser econòmic, també pues, que la gent conegui Camarles i Lligallos, perquè clar, de la cursa us ve gent de fora a córrer.
Sí, bé, la majoria, quasi, la gent és de fora. I és molt peculiar perquè al ser l'estiu ve moltes inscripcions de fora de... hasta de fora de Catalunya, no? Gent que està de vacances i li agraden les carreres i ho ha vist algun cartell o algun anunci, no sé què, pues venen gent de per tot, corredors que no són habituals en aquestes curses, que durant l'hivern més o menys mos coneixem tots, no? Arriba l'estiu i les curses d'estiu però sempre apareix gent que està de Barcelona de vacances o el que sigui, i tenim gent de per tot, molt contents, sí.
Mm-hmm. Perquè al formar part del circuit Running Series d'aquí de les Terres de l'Ebre, suposo que, clar, els corredors se repeteixen en aquest circuit, però aprofitant esta vessant turística que tenim aquí baix al Delta, pues, la gent que ve d'aquí de vacances, que igual s'ho troba de casualitat, però bueno, també aprofita si són corredors i corredores.
Sí, correcte. Sí, lo que és, la gent que fa el circuit pues, ja repeteix a totes les curses, no? Que és un nombre molt alt, perquè hi ha una puntuació de tots els circuits i al final hi ha una entrega de premis. Però sí, nosaltres... La gent que corre, igual que sóc jo, no? Quan vas de vacances o algo i veus una cursa, pues sempre et fa gràcia, no? Corre llint estar de vacances i pues estar involucrat en uh-huh. on estàs, no?
Uh-huh. I vosaltres, claro, els membres de la Junta sou corredors. Vosaltres podreu córrer?
No. Este dia és impossible córrer. Un està volcat en la sortida, l'altre jo vaig pel circuit vigilant que tot vagi bé i no passi res en cap cotxe ni res. Ja sabem que este dia no podem córrer i ho assumim i no hi ha cap problema.
Bueno, és un dia que, gràcies a vosaltres, a la vostra tasca, surt al poble esta cursa a Balcó del Delta. Martí, pues, crec que ja ho tenim tot enllestit, si et sembla. Has dit abans, per recordar a la gent les inscripcions, que fins lo mateix dia...
Bueno, inscripcions online i en descompte, bueno, més barates, online fins al dijous, a les 12 de la nit. Qui no, el mateix dia de la cursa, a partir de les 6 i mitja, se podran inscriure allí. És 5 euros més car. Això és tot el circuit, és un preu de circuit, 18 euros online, 23 el mateix dia de la cursa. Nosaltres, si podem escriure online, molt millor per les previsions de claro. Tot el que té maretes, i això ja tenim demanades i tenim un número i tal, però si ve més gent, doncs fem més entrepans o preparem més avituallament final, o el que sigui. Agraïm que s'apunten abans. Tot i això, sabem que és una cursa, que al ser l'estiu i tot això, tenim moltes inscripcions el mateix dia. L'any passat crec que vam tindre 30 el mateix dia, que no és algo habitual en el circuit, però bueno, si podem escriure abans, hasta el dijous a les 12 de la nit.
Perfecte, apuntadíssim. Tota la gent que mos estigui escoltant ja us saben que nos encanten, que així vosaltres ja ho portareu tot preparadet. Martí, moltíssimes gràcies i no res, que vaigueu molt bé esta cursa a Balcó del Delta.
Moltes gràcies per invitar-me.
Bé, Marina, jo ja tinc les sabates de córrer preparades i estic calentant. T'hi apuntes a venir a mi?
No sé si m'hi apunto, que ara fa molta calor i no sé si serà el millor plan, però tot i així moltes gràcies, Cel. Thank you.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar. Avui, a Llops de mar, ens porta al nord del Cap de Creus. Ens visita en Jordi Folcarà, patró major de la cofreria de Llançà. Amb ell repassarem tota una trajectòria personal dedicada al mar.
Avui naveguem per damunt del Cap de Creus per anar a visitar un llop de mar, podríem dir dels autèntics, tota una vida dedicada a la pesca, a Llançà, en aquest poble de l'Empordà, que dona 1.000 per 1.001 experiències. En una terra on la tramuntana encara no posa més difícil, aquí es vol fer a la mar. Ens visita en Jordi Folcarà, que és el patró major de la cofradia de Llançà, i ara també president del GALP Costa Brava. Jordi, benvingut aquí a la Ronda Mar.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
Fem una pregunta molt genèrica, però també considero que un xic difícil per començar aquí passant per aquesta secció. Què és per tu el mar? Quin significat li dones?
Jo he sigut un pescador una mica típic, perquè he sigut un pescador a la força. Vinc de quatre generacions de pescadors, però no m'agradava el mar. Me'n marejava moltíssim, quan hi havia anat de petitet, i em vaig anar a estudiar. Però, per circumstàncies de la vida, el meu pare em va dir: tens que venir a pescar, perquè m'he trobat sense mariner, i tens que venir a pescar. Vale. I vaig estar una mica marejant-me, i pel meu mare era un suplici. No m'agradava. Fins que li vaig trobar la vessant bona, la vessant bucòlica, la vessant de sentimentat, aquesta sensació que et dona estar envoltat de la natura. I la veritat és que, diguéssim, jo anava a pescar, però no anava a pescar just per guanyar-me la vida, no sé com dir-t'ho. Ara estic jubilat i no tinc la necessitat, com altres persones, d'anar a pescar. Uh-huh. Tinc la necessitat de veure el mar, però no d'anar a pescar, no? Per mi ha sigut una cosa més poètica, més sentimental, que remés el mar. Més que res per el que em donava, de sensacions.
Això també em comentava un pescador d'aquí a l'escala que vam tenir fa poc en aquest mateix espai, que ara fins i tot el comença a entendre d'una forma diferent o s'hi fixa d'una altra manera. Et passa a tu també això?
Bueno, sí, suposo que és això, perquè bueno, el pescador de mena, diguéssim, s'ha d'anar a guanyar la vida. O sigui, el mar és el seu mitjà de vida. Allà tens el sou, no? Però jo, com que no ho veia així, o sigui, no... I tenia que anar, diguéssim, quasi bé la força, no? Però el que m'ha agradat del mar és tot l'altre, no? I a mi m'era més igual pescar una mica més, una mica menys, és a dir, que ha sigut una mica típic per això. Però no he tingut mai enveja dels altres companys, ni coses d'aquestes, no? El pescador sempre mira el peix mort, que en diguem, no? El que ha agafat a l'altre i així. Jo a mi m'era igual, jo no va la meva, jo el que m'interessava era... Estava bé amb la natura, si així jo estava bé amb mi mateix, saps? És un sentiment diferent.
I ara dèiem que ha canviat un xic la teva vinculació. Estàs jubilat, estàs més als despatxos. Com va aquesta feina una miqueta més de... Moltes vegades, suposo, amb massa paperassa sobre la taula.
Bueno, ja m'agrada, perquè el que te deia, com que a mi el mar m'agradava però no per el nivell econòmic, pues d'aquesta manera puc representar els dos, i això és una... Això m'omple. És una de les coses que m'omple, no? Sempre he sigut un home de cooperativisme, i m'ha agradat, doncs, això, doncs, ajudar els altres i formar part d'un grup. Entenc, perquè individualment no podem anar enlloc. El que es pensi que individualment anirà més lluny és mentira. I llavors, bueno, hi ha moments que sí que tens massa paperassa, massa esmaldecaps, però al final hi ha coses que compensen, no? Per exemple, l'altre dia, com van anar a Madrid, d'aquí d'ençà mateix, els vaig dir que estàvem molt orgullosos d'ells, perquè van anar-hi de 30 pescadors que som, van anar-hi 26.
Gairebé tot.
Clar, era el que faria més representació, diguéssim, no numèrica, o sigui, numèrica, més que amb altres cofradies molt més grans. però jo el sentiment de dir, ostres, anem tots a una, saps? I aquest sentiment, aquesta sensació és bona.
Parlem una miqueta dels inicis, d'allò que deies, que tu vas fer-te a la mar, amb el mareig a sobre, incorporat en aquest cas. Com va anar evolucionant la teva etapa com a pescador? Què és el que va canviar? Suposo que també, no sé si sempre has estat en el mateix sistema de pesca, si has anat canviant, com vas anar evolucionant?
Bueno, vaig anar evolucionant, llavors anàvem amb el meu pare, ho deia mare Jaume, fins que un dia em vaig enfrontar amb el mar i vaig decidir que guanyava el mar o allò. I em vaig amarrar a la prova del barc un dia que hi havia tramuntana i li vaig dir al meu pare que m'amarrés amb una maquinilla, amb una parella que tenia un elevador de xarxes, que m'amarrés per no caure a l'aigua. I llavors estava davant de tot el barco i cada onada que venia, doncs me venia a sobre. I jo no podia marxar d'allà. I era al final, al cap de 5 minuts, era enfrontar-me i és dir, ah, que no pots amb mi, no? I vaig perdre-li aquella por, i de mica en mica doncs, vaig anar de mariner, fins que aprenent del meu pare, llavors abans no hi havia, diguéssim, les tècniques i els aparells electrònics que avui en dia, llavors jo potser són dels darrers que he anat aquí aprenent coses amb senyes, saber-me cosir les xarxes i aquestes coses d'abans, no? Que es feien de transmissió de boca orella de pares i fills, no? I bueno, vaig anar de mica en mica evolucionant aquí fins que el meu pare es va jubilar. Llavors vaig anar amb el meu germà i ara hem estat tots aquests anys, doncs ja doncs, 30 i pico d'anys, juntament amb el meu germà. Anava a pescar durant moltíssims anys a tot el que és la llagosta del Cap de Creus, i després a l'hivern aquí davant de casa. Després vaig agafar una palangrera, que ens van anar a passar d'allò al palangre, i al final he tornat a anar, ja portava uns 15 anys així, que hem tornat a anar amb xarxes, diguéssim, en xarxes i per pops també. Per llavors i per pops.
Ens ho deies al principi, bueno, ens ho deies ara quan parlaves d'aquesta teràpia de xoc que vas fer a sobre la barca, en una zona, clar, parlem del Cap de Creus, una zona molt complicada per sortir a pescar, tramuntanes, temporals, suposo que de batalletes mil i unes.
Sí, batalletes bastantes, a vegades, i és el que passa, no? Vull dir que quan ets jove després fas més imprudència, et sents més valent, no veus tant del perill. I la veritat que a vegades sí que alguna vegada penso que li havia fet de massa. La més gran que em va passar és... Sé que ens van operar en el meu germà i a mi del tabic nasal i una cosa i l'altra. Vam estar un mes i alguna cosa sense sortir. I venien Nadals i van dir va sortint, que no sortirem. Durava molt de mal temps, però van decidir sortir. I van anar passat al Cap de Creus i es va començar a entrar mal temps i anaven fent. Però després és que el mal temps es va girar amb tramuntana, però també mar de llevant, es va fer una tempesta superimportant i al final van tenir que deixar el que estaven fent perquè no podíem i van tornar cap a casa. Me'n recordo que un barco de Roses em deia, on aneu? I llavors cap a llançar, diu, tira cap a Roses que no passaràs al Cap de Creus. I jo, què va, tira endavant, doncs per fer el Cap de Creus, per fer, diguéssim, mig quilòmetre del Cap de Creus, vaig estar una hora i mitja amb contramars, amb onades d'uns 3 metres o així d'alçada, o 4, que era girant el timó contínuament, perquè si m'enganxava de costat, me podia volcar. O llavors per això no podíem avançar ni podia donar-li molta marxa perquè si no també ens hauríem picat sota l'onada. Era intentar agafar les onades com que venien de proa i vam estar una hora i mitja allà així i no en sortíem i el meu germà em va dir donem-li més marxa, dic, és que si li donem marxa potser irem a fondo i diu, sí, però és que no en sortim d'aquí cada vegada hi ha més mal temps i jo arriba un moment que després d'una hora i mitja o dues imagineu-vos els nervis. Em vaig ajudar allà i tenia els dos nens petits de 3 o 4 anys i vaig pregar a la Verge del Carme que tots els cuidés i li vaig dir al meu germà agafa't el timó i mira perquè jo ja tenc els ulls i que sigui el que Déu vulgui i de mica en mica donant-li un puntet de marxa, vam, no gaire marxa del motor, però una miqueta vam poder sortir una mica i van tirar. Quan van arribar a passar el cap de creu ja no hi havia ni la meitat de mal temps. I després ja quan van arribar davant de casa, me'n recordo que hi havia un barco gran d'arrossegament, jo el tenia jo a 100 metres, i em deia, jo vaig cridar per la ràdio, i em va dir, què fas per la mar? I no, ja anem cap a casa. Diu, és que no et veig, on t'estàs? I jo tenia davant de 100 metres i no em veia de les onades tan grans que hi havia.
Déu-n'hi-do.
I jo vaig dir, no, o sigui, aquí rai, aquí és bon temps, saps? Bueno, batalles d'aquestes, i quan anàvem també, havien anat a uns 100 quilòmetres mar endins a l'Ols de Lleó, també ens havien agafat algun temporal d'aquells macos imprevistos. Avui en dia ja és diferent amb mòbils perquè és la predicció contínuament, saps? Però quan fa 25 anys o així enrere, que no hi havia tant de prediccions, dies de fiar-te del que et deia la televisió, llavors moltes vegades no l'endevinava i t'enganxava molt al temporal.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Jordi, ara has parlat de millores tècniques, de millores en previsió meteorològica, suposo que de seguretat, d'altres respecte a molts anys enrere, no? Però vivim uns anys, podríem dir, no sabria dir-te si pitjors de lo que havia estat abans la pesca, si anem pel pedregar, el tema és que està tot bastant convuls, aquest sector de la pesca. Com es viu això?
Jo crec, sincerament, que els que tenim, els de la meva generació, que tenim ara 60 anys, 50 anys o així, què ha passat? Que hem viscut, som diguéssim els que estem ara de patrons majors o fa temps, que ens hem adonat de les coses. Per què? Nosaltres hem viscut fa 40 anys enrere o 50 que la pesca, jo que sé, estava a tope. I hem vist com, paulatinament, ha anat disminuint. Ha anat disminuint. Per què? Perquè hi ha hagut tota aquesta tecnologia que ha fet que es pogués anar a pescar amb més precisió i tot. Hem vist com hi havia una davallada del recurs. I ja fa uns 7, 8 anys o 10 que van dir, ep, hem de fer coses perquè si no prendrem mal. Ens donem, ara, el que sí que hem trobat que els que tenen ara 30 i pico d'anys no ho veuen així. Per què? Perquè ells no han vist aquesta davallada. Ells s'ho han trobat com està ara.
S'ho han trobat baix, no? S'ho han trobat ja un nivell.
Clar, un moment baix. I quan tu li dius, has de fer una cosa per no agafar tant de peix i ja per intentar que d'aquí uns anys puguis continuar agafant el mateix que estan agafant ara, perquè si no patirem, ells et diuen, sí, home, i ara per què tinc que perdre jo poder adquisitiu? És per un bé, pel dia de demà, però no ho veuen així perquè no han vist la davallada, nosaltres sí. Llavors, avui també veus que ja han començat a fer moltíssimes coses en tot tipus de vedes, allargament de períodes de veda de la llagosta, de veda de la sèpia, de vedes del pop. Llavors, si l'estat diu 2 mesos, nosaltres en fem 4... O sigui, anem fent més coses, aplicació de malla més gran, per la llagosta, per exemple, també fiquem una malla més gran, que ara només podem agafar llagostes grans, no podem agafar llagostes petites, perquè la malla és més gran, i amb arrossegament igual, s'han anat fent coses en tots els sentits per això, no? També de cuidar més el recurs en tema recollida de plàstics, els olis, tot això. O sigui, per cuidar el medi, l'estem cuidant molt fa 8 o 10 anys. Nosaltres som els principals interessats, és que és així. Perquè és que si no, no ens donarà de menjar. Hem de cuidar l'hortet. Nosaltres hem de cuidar l'hortet.
Però dona la sensació que des de les institucions, i més amb tot el que està passant aquestes darreres setmanes, no? amb la problemàtica de la pesca d'arrossegament en aquest cas, o es mira per una altra banda, o es va tard, o es volen fer les coses més ràpid de les que tocaria, total, acabes desestabilitzant el sector de la mateixa manera.
Sí, però és que aquí hi ha desfadès, que hi ha moltes coses que no s'entenen. Hem volgut protegir la tonyina, es va voler, un exemple és la protecció de la tonyina. Es va voler protegir tant la tonyina que avui en dia és un problema grandiós perquè la població de la tonyina ha crescut tant que, com que és un peix que necessita menjar molt per tot el seu greix que té i necessita menjar moltíssim, n'hi ha tanta que això està afectant la cadena tròfica. Per què? Perquè aquest animal, si necessita menjar 10 quilos o 15 o 20 quilos de peix diari, s'està menjant tota la sardina, tota l'anxova, tots els lluços, calamans. Això no s'ha quantificat. Què ha passat ara? N'hi ha moltíssima, nosaltres no la podem tocar, només la poden agafar aquests grans lobbies, i aquest és un problema. I el mateix que ha passat a la tonyina està passant amb tot l'altre. Ja fa temps que veiem que per molt que fem les coses bé, per molt que intentem fer comitès de cogestió, per molt que... hi ha un problema gran. A Europa, a nivell europeu, s'han consorciat alguns potser polítics, alguns ecologistes, amb els grans lobbies, els han comprat, o saps? Perquè veiem aquí ha de passar alguna cosa raro. Igual que pot passar en tot el sector primari. Tant agricultors com ramaders i pescadors, cada vegada hi ha més burocràcia, cada vegada tenim que fer les coses diferents, o sigui, molt de pals a la roda, sembla que se'ns pugui encarregar, com està passant ja amb l'agricultura, que estan portant molta cosa d'aquí al nord de l'Àfrica, aquí pensem que és el mateix. O és anar eliminant la pesca, aquests petits, gran, aquests petits empresaris que som nosaltres. Si no hi ha peix, si parem la pesca d'aquí, ells ho podran portar d'on te vulgui. I tindran un monopoli. I aquí es menjarà peix de fora, a preu que ells diguin. Poder, en lloc de menjar les gambes de Palamós o de Roses, poder els portaran de l'Argentina. I el lluç, igual. I el pop els portaran del Marroc. Hi ha grans empreses, grans lobbies, que han anat en aquests tercers països a ficar cullerada allà, a comprar els barcos, perquè allà no tenen confraries ni res. El que han fet és comprar aquells barcos i s'emporten el peix. I portaran el peix cap aquí, creieu-me. I si no fem alguna cosa, és que no tindrem producte de quilòmetre zero. No peix, sinó ni verdura, ni animals, ni res. Després posaran... aquí hi ha un problema en els purins, en els que tenen granges de porcs, amb els purins, i han de plegar... i aquests poden tenir una granja de 1.000 porcs i tenen problemes. Quan els siguin fora, podran granges de 2.000 o de 5.000 o en portaran de fora. Llavors, la gent ha de començar a se conscienciar que si volem menjar coses de proximitat del país, ben tractades, poder que ens posem les piles, perquè si no passarà que... no sabrem ni el que mengem ni quines garanties de seguretat alimentària hi haurà. I hem d'estar molt tanto, m'entens? Perquè no podem apretar, la societat mateixa no ens pot apretar ni dir que som els dolents de la pel·lícula com els pescadors, com pagesos, que en quedem quatre i al cap. Mm-hmm. Si no ens cuidem a nosaltres, ja dic, no sé on te portarem el menjar.
Jordi, amb aquesta reflexió em sembla perfecta per tancar el cercle d'aquesta conversa, per deixar també els oients que reflexionin, que pensin sobre el tema i sobretot que pensin a l'hora d'anar a comprar, anar d'adquirir el producte de proximitat que ens deies ara mateix, bé sigui peix en el teu sector, principalment com també els pagesos, els agricultors o els ramaders. Moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més aquí i des d'aquí et desitgem també molta sort en endavant.
Va, deixar dir molt més per tot i, bueno, a l'audiència, doncs això, no? Dius que a vegades jo, quan faig les visites guiades, els dic que acabo la visita guiada amb això, no? A dir, diguent-los que si una vegada nosaltres, per exemple, no podem portar el barcos perquè no tenen rodes a la carretera, si no, potser els haguéssim portat. Uh-huh. Els que tinguin paciència, si es troben al pagès a la carretera, que sàpiguen que estan patint, que estem patint molt perquè ens estan demanant les mil i una paper, sembla que hagin de tenir aquí quatre administratius per fer tota classe de paperassa, coses impensables, no us ho podeu imaginar com ens estan apretant, i que si més no pensin que quan jo els he explicat alguna cosa era perquè, per això, que és tot el sector primari que està patint, que se'ns vol encarregar, així de clar, se'ls volen carregar, perquè si no no és normal, i que tinguin una mica de paciència i que pensin que jo els vaig explicar això i que això, quan veïn uns pagesos allò que tallin una mica la carretera, diguin, mira, és per això. I sobretot, valorem una mica el que tenim aquí a casa, que és de moltíssima qualitat, tal i fa el peix, com la carn, com tot, com el vi, tot, valorem-ho, perquè si no ens valorem nosaltres, malament rai.
No ho farà ningú. Moltes gràcies, Jordi. Encantat una vegada més.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
A reveure.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els imprescindibles.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats. Tant ho hem desitjat, que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
Tantes nits ho hem somiat, tants matins sortint aviat, el karma ha arribat. vaixell seguint el far, tants dies tornant tard.
Tant hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria.
La xarxa.